José Luis Galindo, bon dia.
Bon dia.
Elena Encinas, portaveu de SOS Desaparecidos a les Balears. Bon dia, Elena, com
esteu? Hola, bon dia.
Avui toca fer balanç, fer repàs d'aquells casos que tenim també a les illes, José.
Sí, perquè l'associació SOS Desaparecidos ha presentat l'informe d'estadístiques de persones desaparegudes de l'any 2016, que és un informe que mostra dades de tot l'estat, però també per comunitats. I avui, sobretot, evidentment, ens centrarem en repassar les nostres, les de Balears. Però a més de repassar les dades, que aquestes concretament impressionen per la quantitat de gent que desapareix cada dia, a més d'això també ens centrarem en les desaparicions de persones majors amb Alzheimer i vos explicarem, atenció, un nou sistema que pot evitar moltes desaparicions. Atenció. I per parlar d'aquest tema ens acompanya per telèfon Joaquín Amís, que és president de SOS Desaparecidos. Bon dia, Joaquín.
Hola, buenos días.
Bé, Joaquín.
Hola, buenos días, Joaquín.
Hola, Elena, buenos días.
Anem a repassar les dades de Balears, perquè en general ha baixat el 2016 el nombre de desapareguts respecte al 2015. Concretament, varen desaparèixer 15, que són la meitat que el 2015, i tots varen aparèixer, això sí, una d'elles sense vida. Joaquín, sona malament dir això, i és un poc fort, però en comparativa amb altres comunitats i en comparativa amb el 2015, les dades han millorat. Moltes vegades ens preocupem de cercar explicacions i causes, però igual no hi ha un motiu en concret que justifiqui aquesta baixada en desaparicions. Quina és la teva valoració respecte a Balears?
Sí, ha bajado todos los porcentajes, tanto a nivel de personas como de porcentaje, ¿no? Sí, es verdad que en menores ha subido, pero en personas mayores de 70 años ha bajado muy considerablemente, ¿no? Hemos pasado de un 30% a un 14%. Bueno, sin duda, cuando las cifras bajan, hay que pensar que existe un trabajo bien hecho detrás por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, de las unidades de búsqueda y rescate, y también por parte, lógicamente, en la medida que nos corresponde, de las asociaciones, ¿no? También muy importante y a tener en cuenta es el papel que desempeñáis todos los medios en cuanto a difusión y, sobre todo, sensibilización a la opinión pública de lo que significa el drama de las personas desaparecidas.
Elena, mos pot recordar, han dit que varen aparèixer tots, et 16, però una d'aquestes persones va aparèixer sense vida. Mos pot recordar un poquet d'aquest cas, fer 5 cèntims?
Bueno, va ser en Raimon Bono, al gener, que va desaparèixer, per mi que va ser el 20 de gener, i va aparèixer al mes d'abril. Pues el varen veure també sense, per casualitat, perquè varen trobar la motxilla i bueno, va ser un senyor que anava a caminar i li va passar algo al camí, perquè no sortia del sendero, però a lo millor va sortir per algo, per una necessitat física, suposam, i va passar algo. I
això, bueno, a Sant Antoni de Portmany,
sí, a Eivissa,
no? Joaquín, deies que ha augmentat les desaparicions de menor, concretament s'ha de dir que el 40%, o sigui 6 dels desapareguts són menors d'edat. Solen ser aquestes desaparicions voluntàries? N'hi ha més de voluntàries quan parlem de menors? O no té res a veure?
Sí, en tema de menores de edad, gran porcentaje son fugas, ¿no? Y la mayoría se resuelven en los siguientes días de la desaparición. Es totalmente distinto a las desapariciones de personas mayores o mayores de 70 años, ¿no? Tenemos que pensar que los menores localizados en buen estado significan el 87%. Y solamente el 2% es localizado sin vida. Y que siguen desaparecidos es el 11%. Esos son porcentajes a nivel de todo el territorio español, ¿no? Quizás los casos de menores sí es verdad que son los que más preocupan, porque son desapariciones todas inquietantes, porque todas son consideradas de alto riesgo debido a que son menores, y a veces, aunque sea una fuga repetitiva, nunca sabes hasta qué punto ese menor puede estar siendo manipulado o su acción esté detrás de algún acto delictivo por parte de personas adultas, ¿no? Entonces, bueno, es un caso, los menores, que siempre tenemos que atender como inquietantes.
Se puede empezar como voluntaria y convertirse en involuntaria.
Correcto.
También. Esto también es un riesgo, sí, que hay que tener en cuenta.
Tú, a les Balears, Helena, quina és la teva experiència sobre aquest tema? Ja has viscut enguany més involuntaris, voluntàries?
Bueno, he viscut involuntaris i també, pues, d'aquest tipus que acabo de mencionar, d'involuntaris que de voluntaris que s'han convertit en involuntàries, no?
Joaquín, avui també volíem xerrar sobre un col·lectiu en concret, és de les persones majors, perquè veiem que varen desaparèixer dues persones enguany, nou varen ser les de 2015 i ha baixat també. Veiem que aquí també hi ha hagut una millora considerable, no?
Sí, realmente el tema de las personas mayores de 70 años es un tema que llevamos años diciendo que nos preocupa muchísimo, porque además es un sector que podríamos estar bajando las cifras, ¿no? Fíjate que el porcentaje a nivel nacional de personas mayores que encontramos sin vida es un 31%. Es verdad que hemos bajado también, el 2015 era un 46%, pero es un porcentaje altísimo, porque además tenemos que pensar que estas personas son encontradas sin vida a escasos kilómetros de sus casas, con lo cual hoy en día, a través de geolocalizadores, existen métodos para que estas personas que son vulnerables debido a enfermedades, pues estén protegidas, ¿no? Quizás es de la parte de personas desaparecidas que una actuación concreta por parte de la administración podría llevarnos a bajar estas cifras muy bien.
Uh-huh. Per cert, José, si me permets un parèntesi, perquè el Servei d'Emergències ha confirmat la mort d'una dona d'entre 45 i 50 anys que practicava barranquisme al torrent de Coa Negra, entre Orient i Bunyola. Per tant, el Servei d'Emergències, que repetim, confirma aquesta mort. Ampliarem la informació al butlletí informatiu de la una.
Bé, Joaquín, xerraran de les persones majors, perquè també molt d'aquests casos estan relacionats amb l'Alzheimer, i per això mateix mos acompanya també Maria Morro, que és directora de FAMA, que és l'Associació de Malalts d'Alzheimer. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Maria, com de fàcil és que una persona amb Alzheimer se desorienti?
Hombre, en aquest cas, de les persones amb Alzheimer, les pèrdues que tenen són totalment involuntàries. Vull dir, és degut a una desorientació per pèrdua de les seves capacitats. Per tant, ells se desorienten quan són en mi do que res, i són totalment involuntàries. Sí que estic totalment d'acord amb el que els localitzadors se podrien evitar molt d'accident d'aquest tipus.
Ara en parlarem sobre aquests localitzadors, però una pregunta abans. Maria, arriben a ser conscients aquestes persones que pateixen Alzheimer de que s'han perdut?
Depèn de quina fase se trobin de la malaltia. Si estan en una fase que encara tenen la consciència preservada, evidentment sí. I a lo millor tindran eines per demanar ajuda. Però en un moment que perden consciència, ells no són conscients de que s'han perdut. I a lo millor tampoc no saben demanar ajuda ni com l'han de demanar. Arribat a una fase ja de la malaltia un poc més avançada. Sí. També he de dir que nosaltres vivim en un poble, nosaltres estem a Pollença, i clar, això no és tan problemàtic, perquè aquí mos coneixen tots. Per a una ciutat o una ciutat gran se pot convertir en un problema d'aquí, i també depèn de les temporades, vull dir que hi pot haver un desenllaç fatal com sigui la mort.
Jo he tingut casos aquí a les Balears, ara enguany, un senyor que dues vegades en menys d'un mes, i ell no era conscient de que li passava, no? I també una senyora que no estava dins l'àmbit de persones grans, però era jove, però ja començava a tenir aquests lapsus, i tampoc va ser conscient de que li havia passat alguna cosa, i havia estat dos dies desapareguda.
Elena, tu que ets pollencina, mos podràs confirmar, no?, que quan desapareix una persona a un poble, com per exemple Pollença, no és el mateix que quan desapareix a ciutat.
No és el mateix, perquè jo mateixa vaig caminant per Pollença i trobo una persona que puc veure que no està orientada i ja li demanaré a bona nau. No tens com a por xerrant la gent, no? Aquesta. I aquí a Palma, no. Vas a lo que vas i...
I tot se coneix a un
sí,
poble.
Sí, tothom se coneix.
I més aquí. Parlàvem abans de geolocalitzadors, ens ho ha comentat Joaquín, també na Maria Morro, i per això també hem convidat en aquesta, diríem, tertúlia, en Toni Sánchez, que és fundador de BIHS, que és una empresa que distribueix localitzadors, anomenat Senda, per persones precisament amb Alzheimer. Té altres utilitats, però una d'aquestes utilitats és aquesta. Toni Sánchez, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. En què consisteix aquest sistema vostre?
Sí, mira, bé, tinc dues persones aquí, estic amb la meva també... companyera Beatriz, que és de l'equip.
Hola, buenos días.
Hola, buenos
bon
días.
Bon dia.
Vale.
Bueno, en realidad Senda es una ayuda en todo lo que estáis comentando del tema de las desapariciones involuntarias, porque al fin y al cabo, bueno, nosotros hemos desarrollado una aplicación móvil que a los familiares les permite estar más cerca, más conectados de estas personas vulnerables, que si ya se puede ver que pueden tener algún tipo de problemas. ¿Por qué es una herramienta que puede ayudar? Bueno, porque puede anticipar el problema al problema, porque de alguna manera a través del móvil los familiares que están conectados en esa aplicación móvil pues ven exactamente dónde está localizado. Entonces, de alguna forma, día a día también van conociendo su ruta habitual. Además, si se crean zonas de seguridad, pues si de esa zona ha salido, ya le está anticipando que puede haber algún problema. Y luego, por otro lado, es una herramienta justo si existe el problema en sí, o sea, ya no anticipación, sino ya actuación sobre el problema, porque puedes ver la posición con el GPS dónde está y bueno, y conoces la ruta de las últimas 12 horas por si ha pasado más tiempo de lo debido y puedes saber en una desaparición estas 24 horas es clave, por lo tanto la ruta de las 12 horas va a ser clave para encontrarlo. Entonces, en ese sentido es una ayuda, además de que si alguien lo encuentra, pues también si él no es consciente que se ha perdido, le puede pulsar el botón SOS del dispositivo GPS que lleva colgado.
És el que t'anava a demanar, que és un rellotge, un colgant, què és exactament, quina forma té aquest dispositiu?
Sí, bé, respondo jo. Ara mateix estem utilitzant com un medallón, que és franja d'escoll, però nosaltres, bé, el nostre fort està en l'aplicació i de cada vegada estem integrant nous dispositius. I ara mateix estem també integrant un rellotge, per lo que d'aquí uns mesos pues, ja tindrem dos dispositius. Podran triar un rellotge o un medallón.
Recorda'm, aquest dispositiu, com us comentàveu, que va vinculat a un telèfon mòbil per poder localitzar en aquesta persona. Elena, si volies comentar...
Sí, hola, Toni. Te volia demanar, el tema de la bateria, com va? Quant de temps? Quin temps dura?
Sí. Dependeix, sobretot, de la freqüència de GPS que estigui configurat, però normalment és entre 2 o 3 dies. I després la freqüència dels GPS la pots posar 5 minuts, 10 minuts, ja això és la pròpia família la que pot triar la freqüència.
I mentre jo com a familiar puc veure si la bateria està descarregada o s'està descarregant?
Sí, sempre des de l'aplicació mòbil es pot veure i si baixa del 9%, per exemple, tindria també una notificació de que s'ha de carregar.
Maria Morro, directora de Fama, vosaltres teniu alguna experiència amb algun dispositiu d'aquest tipus, em sembla?
Sí, nosaltres vàrem venir a fer la presentació aquí a la seu de Fama i ara actualment tenim 3 famílies que l'estan utilitzant, 4 famílies que l'estan utilitzant. I la veritat és que els dona molta tranquil·litat per lo que explicaven un poc. En qualsevol moment tu pots saber aquella persona a on és. I nosaltres, per exemple, tenim un car d'una senyora que quan és a casa seva li agrada molt sortir i en això un seu fill i a ella li ha donat molta llibertat perquè ara el fill la pot deixar sortir i quan fa una estona que ha sortit de casa seva el pot saber a dir quin radi se troba i lo lluny de casa seva i decideix ja no anar a cercar-la. Però en tot moment la té controlada. Sí. I això jo crec que dona tranquil·litat en el familiar i una mica més de llibertat a la persona que pateix una malaltia.
I dels casos que coneixes, que mos has comentat, aquest dispositiu s'ha donat un ús més preventiu o de veres ha evitat algun ensurt major des de que aquestes famílies el tenen?
Hombre, en aquesta senyora ha evitat un ensurt major, perquè si surt de casa seva i no se'n dona en compte en un moment, pues és difícil. Estan xerrant que està amb apallança i a lo millor més fàcil, però també tenim molt de camins, vull dir, a lo millor seria més complicat trobar-la. En canvi, d'aquesta manera, té la tranquil·litat que els atrava tot d'una. I després, tenim altres persones que l'utilitzen a nivell preventiu, perquè viuen totes soles encara i la família pot saber quins són els seus moviments. Maldament encara no tingui problemes de perdre-se, ni de desorientació, ni de res, però inclús dins la pròpia casa, o el que explicava, que viuen tots sols, però paren sobre a través quina és la seva rutina, perquè potser ells diuen, bueno, quan surt del centre se'n va a un club a fer un cafè, bueno, però potser un dia se pot desorientar o pot anar a una altra banda. D'aquella manera sap exactament quin és el recorregut que ha fet.
Molt bé, José, jo crec que amb aquesta aproximació, amb aquest problema concret dins el món de les persones desaparegudes, m'han portat una mica de llum, no? I sobretot l'esperança que eines com aquesta serveixin per qualque
sí,
cosa, que
ajudes.
Segur que sí, i tant. Helena Encinas, moltíssimes gràcies
moltes
per estar
gràcies,
aquí amb nosaltres. Maria Morro, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Toni Sánchez i Beatriz, vale. Moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies. També, si puc dir...
Sí, digues, Toni, clar.
Sí, mira... La web de los productos nuestros es descubresenda.com.
Si a alguien le interesa, puedo ayudarle.
Molt bé. I de moltíssimes gràcies també per recordar aquest web. José, fins
gràcies.
Aviat.
Fins aviat.
Vale, 12:48, continuem el dia.